L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Segons l'últim informe de la Convenció de Ciutats de la música és el quart pilar en el desenvolupament d'una ciutat. Altres estudis expliquen que, sense tenir en compte la música que escoltem en qualsevol lloc, les persones aboquem elements musicals en els nostres imaginaris especials. El cas és que els músics han trobat en les ciutats una important font d'inspiració per a les seves creacions, atès que són llocs plens d'històries. Avui, amb el suport de Rocío García, control tècnic, música creada sota el paraigües de les ciutats del planeta. Sintonitzes Ràdio Sabadell i això és l'espia de Mahler. Comencem aquesta gira sobre música de ciutats a la ciutat de les ciutats. On the Town, un musical estrenat a Broadway l'any 1944 amb coreografia de Jerome Robbins, es convertí en una celebrada pel·lícula l'any 1949, presentant a tres mariners ben feliços de poder passar 24 hores a la capital cultural del món occidental. N'escoltem el tema més celebrat en les veus de Thomas Hampson, Kurt Ullman i David Garrison, inspirats pels músics de la Simfònica de Londres, conduïda per Michael Tilson Thomas. Un passeig pels carrers de Nova York.
New York, a hell of a town. The Bronx is up, but the battery's down. The people ride in a hole in the ground. New York, New York, it's a hell of a town.
There are 20,000 streets in New York, not counting McDougal Alley in the heart of Greenwich Village, a charming thoroughfare filled
with... Here we go again!
The famous places to visit are so many, so the guidebooks say. I promised Daddy I wouldn't miss on any, and we have just one day. Gotta see the whole town from Yonkers on down to the bay.
In just one day, New York, New York, a visitor's place. We know what lives on account of the pace, but 7 million are screaming for space. New York, New York, it's a visitor's place.
Hey, look who's coming back. It's Tom and Andy.
Hey, Tom, Andy. Hey, fellas, how are the New York days?
Wonderful. I don't remember a thing.
Awful. I remember everything.
Manhattan women are dressed in silk and satin. So the fellas say, there's just one thing that's important to happen. When you have just one day, gotta pick up a date.
87.
Or 8 on your way.
In just one day.
New York,
a hell of a town.
The Bronx is
up, but the battery's down.
The people are
in a hole in the ground.
New York, it's a hell of a town.
Thank you.
Tot just 50 anys després, el 1994, el compositor minimalista Steve Reich incorporà els sons de la ciutat de Nova York a la seva partitura, City Life, mitjançant uns mostrejadors digitals que reprodueixen una àmplia varietat de sons i mostres de parla, enregistrats principalment pel propi Reich a la ciutat americana. Aquests sons quotidians inclouen les botzines dels cotxes, també les seves alarmes, i molts altres sons comuns d'una gran ciutat. En el darrer moviment de City Life, Reich utilitza fragments de comunicacions del cos de bombers de Nova York durant els atemptats de l'11 de setembre del 1993 al World Trade Center. Escoltem els sons i les veus espantades d'aquell fatídic dia a Nova York, convertits en música per Steve Reich, la vida i mort en una gran metròpolis.
Thank you.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
I de Nova York marxem cap a París amb un altre clàssic, arrossegats per la veu de la cantant francesa Zaz, proclamant la bellesa eterna de la ciutat eterna. París serà sempre París. Un tema amb denominació d'origen Maurice Chevalier i un preludi festiu abans que Mozart ens dibuixi la capital francesa en una partitura durant el segle de les llums.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le panneau ronde, sa tenue est encore plus jolie. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris.
Mozart visita París per segon cop l'any 1778, quan tenia 22 anys, i només acompanyat per la seva mare, Anna Maria. No van viure a la capital parisenca sota un pont, però precisament per això, per evitar de viure sota un pont, Mozart va reprimir la seva aversió a raspallar els membres musicalment ignorants de l'aristocràcia francesa dels quals depenia la seva carrera. No obstant això, París era una parada ineludible en el segle XVIII per a qualsevol músic en gira. Era la capital d'una nació rica i epicentre de la il·lustració. El cas és que una interpretació de la seva sinfonia concertant va ser, segons ell mateix va escriure, sabotejada per un compositor italià, Giuseppe Cambini, i així, per fer les paus, el director de la sèrie de concerts públics Espirituel, Joseph Legros, demanà a Mozart d'escriure una nova sinfonia. Aquesta nova sinfonia seria la número 31, el segon moviment de la qual m'està fent justament ombra enrere meu. És un document únic, sobretot pel que ens diu sobre com Mozart juga amb les expectatives i les reaccions del públic, la forma en què conscientment manipulava Amadeus per aconseguir el major efecte possible sobre el més prestigiós escenari de París per a la música instrumental. Mozart no tenia una gran opinió sobre els francesos. Després de tocar l'obra en privat a dos amics, abans de l'estrena, li va escriure al seu pare. Obrim cometes. A tots dos els hi va agradar molt i jo també estic molt content amb la partitura. No veig cap gran mal si als estúpids no els hi agrada, però espero que fins i tot els idiotes hi trobin alguna cosa que els hi agradi. Tanquem cometes. Amb aquesta gran obra, Mozart introdueix el clarinet per primera vegada en una sinfonia, després d'haver-lo descobert a Mannheim, on havia viatjat abans d'arribar a París. Després de l'estrena de la Sinfonia 31, el 18 de juny del 1778, després d'un assaig general que horroritzà Mozart, va escriure al seu pare el següent. Obrim cometes. Mai no havia sentit tocar tan malament en ma vida. Tanquem cometes. En el moment del fet, en el concert, les coses van millorar prou segons ens explica el mateix Mozart. Obrim cometes. Al mig de l'Allegro hi havia un passatge que jo sabia que a la gent li agradaria. Tot el públic es va deixar portar per ell i va ser rebut amb un gran aplaudiment. I com sabia quan el vaig escriure quina classe d'efecte faria, el vaig introduir de nou al final amb el resultat que tothom va demanar que es repetís. Tanquem cometes. A París, la mare de Mozart estava molt malalta i moriria poc després de l'estrena d'aquesta nova sinfonia, el mateix dia que el nombre de la sinfonia, el dia 31, la sinfonia mozartiana de la ciutat de París. Escoltem com Claudio Abbado, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, ens tradueix el tercer moviment. Thank you.
propòsit aquí és retratar les impressions d'un nord-americà que visita a París. Mentre passeja per la ciutat, escolta diversos sorolls de carrer i absorbeix l'ambient francès. Aquestes són les paraules del compositor estatunidenc George Gershwin descrivint les seves intencions d'una nova partitura que va començar a compondre mentre es trobava a París, buscant el consell de les grans patums de la música del primer quart del segle XX, com Maurice Ravel, Stravinsky o la gran pedagoga Nadia Boulanger, entre d'altres. El cas és que totes aquestes celebritats responien al mateix quan Gershwin els hi demanava classes de composició. Què us podria donar jo que ja no tingueu? El mateix Gershwin va descriure un americà a París com la música més moderna que he fet fins ara. És evident que el temps que Gershwin passà a Europa havia enriquit la seva manera de compondre. Tot i així, encara estava profundament afectat per les seves arrels jazzístiques, juxtaposant l'estil europeu de la peça amb el blues americà i fins i tot amb una secció de ball de Charleston. El públic assistia a l'estrena d'Un americà a París el 13 de desembre del 1928 al Carnegie Hall de Nova York, interpretada per la Filarmònica de Nova York, tornà a emocionar-se amb el brillant estil artístic de Gershwin. Deixem que el mateix Gershwin ens expliqui l'obra. Obrim cometes. La primera secció alegre és seguida per un ric blues amb un fort rerefons rítmic, el nostre americà. Potser després d'entrar en un cafè i prendre un parell de copes ha sucumbit a un espasme de nostàlgia. L'harmonia aquí és més intensa i més simple que en les pàgines anteriors. Aquest blues arriba a un clímax seguit d'una coda en què l'esperit de la música torna a la vivacitat i exuberància de la part inicial amb la seva impressió de París. Aparentment, el nord-americà, que estranyava la seva llar, ha abandonat el cafè i ha renegat del seu encanteri pel blues. I un cop més és un espectador atent de la vida parisenca. A la fi, els sorolls del carrer i l'ambient francès triomfaran. Tanquem cometes. Escoltem-ne un fragment de la versió simfònica en les mans dels músics de l'Orquestra de Chicago, conduïts per James Levine. Les botzines que sentireu a l'inici són la dels cotxes que conduïen els taxistes de París en aquells feliços anys 20 del segle passat. Això només li pot sorprendre a un americà a París. Endavant. Thank you.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Aquest és un viatge idíl·lic a la Roma imperial. Imagineu una albada emboirada al bell mig d'un bosc de pins travessat per la Via Àpia. A l'aire ressona de forma incessant el ritme regular de les petjades dels soldats de les legions imperials. Les trompetes anuncien la glòria. L'exèrcit del cònsol avança envers la Via Sagrada, ascendint triomfant per la colina Capitolina, un dels turons més alts dels set que envolten la ciutat de Roma. Aquest és el relat del darrer moviment titulat Els pins de la Via Àpia, de l'obra Els pins de Roma, del compositor italià Ottorino Respighi, composta l'any 1924, 4 anys abans del viatge de Gershwin a París. Els pins de Roma forma part d'un tríptic sobre la capital italiana que completen 2 altres poemes simfònics titulats Les fonts de Roma i Les festes romanes. Respighi, durant la seva estada a Rússia com a primer viola de l'orquestra del Teatre Imperial de Sant Petersburg, aprofità el temps per estudiar composició amb Rimski-Korsakov, un dels pesos pesants de la música russa i un mag com a orquestrador. El mestratge de Rimski es deixa escoltar de manera especial en el darrer moviment dels pins de Roma de Respighi, titulat Els pins de la Via Àpia, i que ara comença a sonar. Ave César. Si algun cop heu anat a Roma, molt estrany seria que no hagueu visitat la Fontana di Trevi per llançar-li una moneda com a promesa d'amor o d'un proper retorn a la ciutat. Els orígens de llançar monedes a l'aigua es remunta molt enllà en el passat, abans del cristianisme, quan la troballa d'una font d'aigua resultava un esdeveniment per als pobles nòmades fins a creure que era un obsequi dels déus que havien d'agrair d'alguna manera. Així llançaven una moneda com a pagament per l'aigua. Com a dada curiosa, cada any s'extreuen aproximadament 1 milió d'euros de la Fontana di Trevi. Bé, en aquesta època de pandèmia segur que no arriba ni a un quart d'aquesta quantitat. Des de l'any 2007, aquests diners es destinen a causes benèfiques. El cas és que la Fontana di Trevi té música, la que Respighi li va compondre i incloure en un altre poema simfònic del seu Tríptic Romà, Les fonts de Roma. Una música brillant per a un dels monuments més identificatius de la capital italiana. Ens ho canten els músics de la Simfònica de Chicago, inspirats per Riccardo Muti. Segur que hi trobareu reflectida pàlidament la imatge de la Via Àpia. Llancem una moneda i comença a sonar la música.
L'espia de Mahler.
A Adolf Hitler, el Führer de l'infern, li encantava una tonada titulada Aleshores vaig a Maxim's. El Maxim's és un conegut restaurant de París amb molta història al darrere. La tonada pertany a l'opereta de Franz Lia, La vídua alegre. Després us faig saber per què ho dic, això. Escoltem primer la tonada i, si no us representa un gran esforç, proveu de retenir-la en la memòria.
Non, 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 joujou, clou, dunkle Margot fru fru, dann kann ich leicht vergessen das Teile Vaterland.
Aquesta tonada que entusiasmava Adolf Hitler va ser la matèria primera amb què el compositor rus Dmitri Shostakovich va construir el primer moviment de la seva setena sinfonia a finals de l'any 1941, dedicada a la ciutat de Leningrad, coneguda actualment com a Sant Petersburg. Durant la Segona Guerra Mundial va patir un setge de 900 dies per part de les tropes de l'exèrcit nazi, setge durant el qual van morir més de 500.000 de persones. Escoltem un fragment del primer moviment de la Sinfonia Leningrad de Dmitri Shostakovich, traduïda per l'Orquestra de l'Estat de l'antiga URSS, conduïda pel fill del compositor, Maxim Shostakovich, i on surt ridiculitzada aquesta tonada de Franz Liszt que tant entusiasmava a Adolf Hitler. No marxem de l'antiga Unió Soviètica, doncs ara passarem per sota de la gran porta de la capital d'Ucraïna, la ciutat de Kiev, que el compositor Modest Mussorgsky va retratar musicalment l'any 1874 en la seva obra Quadres per a una exposició, inspirada en els dibuixos del seu amic pintor Victor Hartmann. La gran porta de Kiev va ser bastida a principis del segle XI, imatge de la gran porta daurada de Constantinople. Si bé va patir molts danys pel pas dels segles, la porta d'entrada cerimonial va resistir fins a mitjans del segle XVII. Al segle XVIII, les restes de la gran porta van ser coberts amb terra. Els arqueòlegs, sota la direcció de Kindrat Lobitsky, van redescobrir les ruïnes l'any 1832. Escoltem la banda sonora de la gran porta de Kiev, composta per Mussorgsky per a piano i orquestrada per Maurice Ravel l'any 1922. Entrem a la ciutat de Kiev per la música esclatant de la seva gran porta daurada.
Thank you.
Música de cinema.
Mentre l'estat espanyol donava llum a una república l'any 1931, Charles Chaplin, Charlotte per als amics, il·luminava el seu enginy disfressant-se de rodamón per enamorar una venedora de violetes a la pel·lícula Llums de la ciutat. Chaplin presumia de ser també compositor i, de fet, va guanyar un Oscar de Hollywood el 1972, compartit amb d'altres dos compositors com a coautor de la música original de la pel·lícula Candilejas. El cas és que la banda sonora de Llums de la ciutat va introduir el tema La Violetera, sense esmentar el nom del compositor, l'espanyol nascut a Almeria, José Padilla. A la fi, Padilla va demandar a Charles Chaplin davant dels tribunals i, naturalment, va guanyar el judici obtenint una sucosa indemnització. Tot seguit, el director d'orquestra Carl Davis ens demostrarà com era evident que aquest tema no podia ser de Charles Chaplin. La Violetera, il·luminant ciutats cinematogràfiques.
Thank you.
Música simfònica inspirada en Sabadell no la busqueu gaire pel senzill motiu que no la trobareu. Això sí, hi ha unes quantes sardanes on el nom de la ciutat llueix en el seu títol, però atès que la sardana ja té un espai aquí a Ràdio Sabadell, opto per deixar que sigui algú que durant un temps va ser el darrer de la filera perquè ens faci música sobre Sabadell. Música sobre una ciutat, o no? Que passi Quim Portet i que el seu passeig per la nostra ciutat us dugui un bon viatge.
Hi ha dones nues a Sabadell i tanques de pues amb plomes d'ocell. Divorciats, pensidets, fan cerimònies, adeus baratets, teràpies naturals amb energies i meridians. Sabadell, ben per nas, que amb els ulls negats lloc al cantant. Si ve molt, mi fa sol, supositoris de Glen Buterol. Som a la glòria, a Sabadell. Que callen fins